El gall del monestir.
Vuit minuts els que passen de les 9, avui una tertúlia especial aquí a la ràdio. Els llegeixo uns quants titulars perquè vegin que la cosa té tela. El Consell Escolar valida els dictàmens del decret de direcció i d'avaluació, dos dels primers principals aspectes de la LEC, una llei que no hi ha massa acord, eh? La prova a nivell de sisè de primària revela que l'alumnat té un problema de lectoescriptura. Més coses. Catalunya queda en dotzena posició en la primera avaluació de l'ensenyament primari a l'estat espanyol. Gabilondo, el ministre espanyol, no sé si això ens afecta o no, anuncia un pla d'urgència. Com a mínim el financem. Si ens afecta o no, no ho sé, però segur que paguem. Què més? Educació contracta més mestres i professors per aplicar el nou calendari escolar. Ja saben que aquest any els nens ens tornaran a col·legi abans. Després hi haurà una setmana blanca. I la darrera és una que fa referència al Tribunal Constitucional, anul·la l'ús preferent del català a les administracions públiques i dels mitjans de comunicació. Potser això ens afecta a nosaltres i potser no a l'escola, no ho sabem. Però d'això i d'una vaga que hi havia d'haver i del desacord que hi ha amb aquesta llei d'ensenyament a Catalunya i de la sisena hora que va entrar, d'aquella manera que va entrar i encara ens sembla que no s'ha acotxat del tot, de tots els problemes que té la base de la convivència en el nostre país i la base del nostre futur, que ha de ser l'escola. Problemes que potser ara, amb tants temes que tenim, queden una miqueta fora de joc, però volíem fer un final de curs escolar també a la ràdio, i el fem ara amb Jordi Vinyals, que és el director de la zona de Sant Cugat d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en l'àrea aquesta del Vallès, en Valentí Feixes, que és director d'Esports, Educació i Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat, en Anna Fitó, que és directora del Gerbert d'Urlac, aquí a casa nostra, una escola d'un CEIP de la nostra ciutat, i en Pep Barceló, un sindicalista, delegat de l'USTEC, que és el sindicat, un dels sindicats majoritaris en l'àmbit de l'ensenyament. Amb ells anem a afrontar aquest final de curs, ara, de seguida, aquí a la ràdio. Deu minuts els que passen de les 9, molt bon dia a tots i gràcies per acceptar aquesta invitació de fer un petit final de curs reduït aquí de 50 minuts per parlar del que vostès més saben o el que els apassiona o el que els aporta han adreçat les seves vides, no? Com el cas de la senyora Anna Fitó, doncs, que és mestra per vocació, suposo. Ara n'hi ha molts de mestres per vocació, els nous mestres també són per vocació perquè no troben res més. Si, per exemple, aquests de la sisena hora, que estaven a la llista d'espera i els han posat tots en aquí, tots tenen vocació, això es nota a l'escola, aquesta gran vocació dels mestres, encara es manté, s'ha perdut.
Jo diria que, tal com fas la pregunta, no és res, ni del tot blanc ni del tot negre. Hi ha mestres, jo sóc mestre per vocació, sí, m'agrada la meva feina, em continua entusiasmant i em continua agradant. Venen a l'escola molts mestres novells amb molta vocació i altres, doncs, depenent de circumstàncies. Però això no té res que veure tampoc amb la sisena hora, eh?
No,
jo crec que no.
Jo dic perquè em varen venir de nous, em varen venir molts de nous de mestres.
Sí, sí, n'han vingut molts de nous.
I no sé si això ha
faltat. Jo ojalà en poguéssim venir més, no sí. Vull dir. Clar, una cosa és els mestres que venen nous, gent que fins fa un temps feia altres professions o es dedicava a altres qüestions, gent que ha reingressat, gent que surt de la universitat i ve. Això no té res que veure una cosa amb l'altra, jo crec. Senzillament, a veure, sí que ens ha passat a les escoles que en pocs anys hem canviat o les plantilles que teníem molt fixes s'han transformat i no són tan fixes, i això és una adaptació per part de tothom. També és una renovació. Moltes vegades aporten coses molt noves.
Parlant de mestres, el senyor Barceló és delegat del sindicat majoritari en l'àmbit. Els mestres estan perdent la vocació, els hi fan perdre la vocació a base d'acords com aquests del Parlament de Catalunya, la llei d'ensenyament de Catalunya?
No, jo penso que la vocació no els fa perdre, no? En tot cas s'enrabiaran per les condicions en què han de treballar. Ara, la vocació, que jo coincideixo amb la companya, doncs, que és molt majoritària, és una professió que t'ha d'agradar, perquè si no, de veritat, plegues aviat. Per tant, existeix, jo penso que no la perden les lleis, en tot cas s'enrabien una mica per les condicions en què hem de treballar.
Hem parlat ara amb la part de mestres, diguéssim, part de l'administració. Jo deia al començament que em temo que tindrem un setembre complicat en l'inici de l'escola, o un any escolar complicat. També hi ha moltes eleccions pel mig, moltes coses. Hi ha coses que no hem entès res. Per exemple, Sant Cugat és una ciutat pilot amb això del desplegament de la llei. No hem acabat d'entendre mai què representa això per la nostra ciutat. Em sembla que són 15 poblacions més, que anem del bracet amb la Generalitat per fer no se sap què, perquè encara no hem entès mai, o nosaltres som tontos, que també pot ser, però no ens han explicat o no hem entès mai què volia dir això, què compartíem dos administracions, i ara els tenim totes dues aquí, Generalitat i Ajuntament.
Bé, de fet compartim moltíssimes coses. El primer que compartim són la voluntat i l'interès per l'educació dels alumnes, en aquest cas concret, de la zona de Sant Cugat. És un interès de l'Ajuntament, prioritari de l'Ajuntament, i evidentment també prioritari del Departament. Aquesta prova pilot, que encara ho és, amb aquestes zones que abans has comentat, el que pretén és donar resposta a la LEC, treballar conjuntament, amb corresponsabilitat, en aquest cas amb l'Ajuntament de Sant Cugat, per tal que totes les escoles sostingudes en fons públics, això és llei d'educació, per tant, públiques i sufragades en fons públics, per tant, públiques i concertades.
Les de la Bursa també, les que...
Públiques i concertades, en general. Estem parlant, en general, aplicació de la LEC. Sempre hi ha particularitats que s'hauran de veure com funcionen o com no funcionen, però en qualsevol cas, la idea és treballar plegats per un objectiu comú, que és la millora dels resultats acadèmics de l'alumnat de Sant Cugat, la millora dels resultats acadèmics, la millora de la cohesió social, i el que conjuntament, acordat per tots, ens posem d'acord, que en aquest cas a Sant Cugat doncs, tenim dos temes prioritaris que lliguen amb la voluntat de la ciutat, que és el tema de l'emprenedoria, el tema de la innovació tecnològica, el tema de les noves professions i també el tema del medi ambient. I aquesta és l'idea, posar-nos d'acord amb el que puguem, amb el màxim possible, per tant de treballar tots plegats en una mateixa direcció.
Sí, innovació i medi ambient seria la posició de trobada,
la peculiaritat, diguem-ho així,
del municipi. Sí. Representant del municipi, en aquest cas el director d'Esports, Educació i Joventut, Valentí Fessi.
Sí, jo crec que en aquest cas, sobretot el que és la zona educativa o el que ens ha representat des del punt de vista del municipi, jo crec que té dos nivells diferents. Un primer nivell que ja s'emmarcava amb una cosa prèvia a la zona, que va ser el que vam fer l'acord aquesta de corresponsabilització. Que és a dir, que és des de la perspectiva de l'Ajuntament el tenir la possibilitat doncs, d'incidir més directament en les polítiques educatives de la Generalitat que ens afectaven al municipi, no? Jo crec que aquest primer nivell, almenys jo diria que seguia ja el que era una línia de col·laboració ja establerta i de bona relació amb els serveis territorials, almenys aquests darrers anys, no? Jo crec que des d'aquesta perspectiva, doncs jo penso que com en tot, els que tenim la responsabilitat directa d'atendre una mica les necessitats dels ciutadans de la nostra ciutat, això per nosaltres ha sigut, penso que ho valorem positivament. I un altre segon nivell era el que comentava el Jordi, que és el fet del pla pilot aquest de la zona educativa, que això és una estructura del departament i que d'alguna manera, almenys en el nostre cas, doncs s'ha produït, jo diria, en un marc de col·laboració. Clar, fruit d'això vol dir que tots els processos que ja des del propi municipi havíem engegat, és a dir, com a ciutat ja estàvem d'alguna manera treballant
educadora,
i llavors, clar, els dos temes aquests, que és la innovació d'alguna manera i la sostenibilitat, són els dos temes que com a ciutat tenim de reptes de pròpiament dins del que seria el pla d'innovació municipal. Llavors, això és un exemple, diguéssim, de que d'alguna manera l'escola d'alguna manera viu, diguéssim, viu connectada amb què és el projecte de la ciutat.
Veurem una traducció d'això en la part pedagògica, veurem aquestes coses.
Home, mira, jo crec que ja s'han vist coses, perquè el fruit d'això hi va haver una iniciativa l'any passat que vam fer, per exemple, de tot el tema d'experiències concretes a les escoles, a moltes escoles, doncs, del tema de la ciència i de fomentar una mica tot el que és aquesta concepció més científica i tecnològica, no?, que va lligada una mica amb el tema innovació, totes aquelles activitats de robòtica que vam fer, no? Jo et poso aquest, un exemple, claro, perquè vegis això, no?
Bé, hi havia molt més coses. Aquí hi ha una cadira buida perquè volíem que hi hagués l'altra pota important, que són els pares. Ahir havíem demanat a la senyora Patrícia Recolons, que és la presidenta dels AMPAs de Sant Cugat, però l'última hora se'ns ha excusat i per tant no hi és. Per tant, hi ha una part que volíem en aquest debat que fos present i no hi és, no? Aviam, hem tingut aquesta dada tremenda, diguéssim, de... O sigui, sempre s'ha dit que la nostra ciutat, potser perquè aquí hi havia l'escola de mestres Sant Cugat, va quedar a la Casa de Cultura quan se'n va anar al departament de lletres de l'Autònoma, va quedar, i, bueno, i la marca aquesta, i que la qualitat de Sant Cugat, la qualitat... Com que no tenim estudis per municipis, tenim el de Catalunya, no?, que ens dona uns resultats bastant alarmants, diguéssim. Ja no dic els europeus i tot allò, dic els de, aquests que ha fet l'Estat. I va sortir el conseller dient que, bueno, és que ara les preguntes les havien canviat. Dic, home, dic, suposo que els han canviat pels altres, no? No només aquí, no? No vaig acabar d'entendre això. Anem bé? Anem malament? Estem allà on havíem d'estar? No sé què en pensen vostès d'aquests resultats que ens situen els sisers de la cua com a comunitat. No sé, Sant Cugat, no tenim dades, això no... Ens agradaria que ens donessin dades també d'això, no? No sé, que contesti qui vulgui, eh?
Contesto jo, sembla. A veure, anem bé, hem d'anar millor, està clar, eh? Aquests resultats ens preocupen com a departament, preocupen com a municipi, preocupen com a escoles, i en aquest sentit, tots plegats, hi estem treballant, eh? Cada escola és un món, eh? Cada escola és un món, cada població és un món. Els resultats de Sant Cugat i els resultats d'una població poden ser substancialment diferents. De fet, ho són, en alguns casos. Una cosa és la mitjana de Catalunya, l'altra mitjana per comarca, l'altra mitjana per poblacions, l'altra centre. Hi ha centres que són més excel·lents en un tema i menys en un altre.
I per què no publiquen aquests resultats?
Això sí que és una política general que es publiquen especialment per àmbits territorials, per tipologies de centres. Comparar escoles una a una és un tema molt complicat, eh? Les circumstàncies que envolten una escola concreta són i poden ser molt diferents que les d'una altra escola, eh? Per tant, el valor que dona una escola en els seus alumnes depèn de moltíssimes circumstàncies, eh? És molt important que en escoles que tenen uns resultats, podríem dir, justos, no? I en canvi potser estan realitzant una tasca excel·lent, eh? I estan fent que els alumnes, seus alumnes, promocionin amb un grau màxim, no? Hi ha escoles que tenen un resultat excel·lent i només faltaria que no tinguessin un resultat excel·lent, eh? Per tant, és una mica... És discutible, eh? Hi ha països que publiquen escola per escola els resultats, eh? Aquí la decisió general és això, no fer-ho, eh? No fer-ho.
En qualsevol cas,
és cert, aquesta tendència que hi ha en algun tema concret com la transcriptura, que tenim certes dificultats, llavors cada escola està fent ja els seus plans de treball específic, i aquí també a Sant Cugat estem preparant ja a part de que cada escola amb si mateixa intenti donar resposta als seus alumnes, intentem pensar ja alguna activitat conjunta com a zona educativa, per tant, de facilitar, per ajudar, per apoyar les escoles, per tant, que aquests resultats milloren.
La mateixa pregunta, des de la via sindical, des de la part sindical.
No, més aviat des del punt de vista de mestre, més que de sindicat ara en aquest moment. Jo penso que de vegades les expressions que es fan o les explicacions no poden ser complertes del tot. És a dir, quan el conseller doncs, diu que hi ha una xifra i que hem d'anar millor o hem de millorar, caldria que aquella persona que l'escolta o aquella persona que llegeix pogués llegir molt més d'allò que ha dit o s'ha escrit. Per exemple, s'avalua, anem malament, deies tu. Sí, malament respecte a què?
Conseller, el conseller diu que estem al mateix nivell que França i per tant no cal preocupar-nos.
No,
jo
de totes maneres...
No fa pas massa, vaig sentir no fa pas massa que... que estàvem superant a Itàlia i després ja a França i que es prepari a Alemanya, ho deia el president del govern, i tot acabem van fer una retallada de nassos. Sí. No sé si té alguna cosa a veure amb
no,
això.
No, el que passa és que la pregunta respecte a què és important, perquè clar, si resulta que s'avalua la lectoescriptura, les matemàtiques i l'anglès, i amb això pensem que ja s'està avaluant el procés educatiu dels nostres fills i de les nostres filles, doncs ens sembla que és una mica curt dir. És a dir, és com anar al metge a fer-se una radiografia del dit gros del peu esquerre i a partir del que surti en aquesta radiografia dir que el nostre cos està sa o no. És a dir, és una cosa que la gent que ens escolta ho entendrà perfectament. És a dir, s'avalua les matemàtiques. Bueno, doncs sí, el millor, doncs, aquí, com fa 50 anys, com fa 40 anys, com possiblement d'aquí 5 anys, haurà aspectes, ja ho ha dit el nostre delegat, haurà aspectes que caldrà millorar. Ara, donar la sensació de que perquè faci això o allò, el nivell educatiu de les nostres escolars no és l'adequat, pues el millor queda una mica, no? Així em sembla
com... Fa de mal dir, no?
Sí.
Aquí tothom mira Finlàndia com el gran prototip i el que guanya tots els concursos d'aquests de rànquings sobre sistema educatiu. I allà diu que, home, diu, es basa en una dura selecció dels docents. Diguéssim que els docents que entren a l'escola hi ha una dura selecció. Amb la sisena hora hem baixat aquesta dura selecció, ho dic així... Jo tinc una mania aquesta sisena hora, potser la tinc jo sol, però a mi m'arriba un brot de les escoles i unes veus de les escoles que s'han intentat tapar des de diverses instàncies de que aquesta sisena hora ha estat una despesa enorme de diners, moltíssims milions, uns 2.500 milions, i que potser el resultat ha estat molt minso i que, a més, el fet de gastar tants diners en això ens ha fet desviar altres diners necessaris, com era la divisió de les aules perquè hi havia nens que anaven més enrere per poder-los passar endavant i fer-los un tractament específic. Tot això, ara, aquests diners s'han volatilitzat per aquesta sisena hora perquè havíem de competir amb la concertada, no sap ben bé per què, i el resultat és bastant desastre. No ho diu ningú, ho diguem aquí vostès, jo ho dic, vostès me diuen que no, doncs vostès són els que manen.
Jo no diré que no, eh?
El que passa
és que algun dia s'haurà d'avaluar i dir públicament...
Ara ja tenim, ja tenim una aquesta experiència, eh? Ja hem passat una temporada amb això, eh? Ja hem vist un tema arribat. I l'arribat és que aquells professors que necessitaven per fragmentar una aula i acollir gent que acabava d'arribar i fer un reforç allà, no hi ha diners. L'ensenyament especial, no hi ha diners.
No, hi ha més...
Tenim problemes.
Ha més
per què
això,
els hem gastat amb això i no amb una altra cosa? Tan important era això?
Mira...
Senyora Fitzgerald, vostè ja sé que és una defensora d'això, per això.
De què? De la sisena hora?
Sí.
No.
Ah, no?
No, ben bé.
Ah, doncs no, recordo un debat...
A veure, una de les coses és... jo penso el mateix sempre, no? Les coses no són mai ni blanques ni negres, com es pretenen
clar.
Plantejar. No? Llavors, la sisena hora, després d'uns anys de funcionar, i amb la idea d'igualar amb les mateixes hores a l'escola concertada, jo crec que els resultats que donen no són precisament positius en el sentit de a més hores, més qualitat. Això no és mai veritat. La qualitat no es dona. I Finlàndia, precisament, si mireu, i països d'aquests, no precisament destaquen per més hores que fan, no? Sinó per altres qüestions.
I per què el govern va tenir aquesta fixació de que s'havia de fer
això? Això, pregunta'ls-hi als polítics i aquells que en aquell moment estaven interessats en fer-ho, no a mi.
No representa el govern.
A veure, jo crec que...
No és de la Generalitat, vostè.
Sí, però una cosa que representa el govern.
Valga'm Déu.
Jo crec que hi ha un mal endèmic de fons. És pensar una mica que l'escola concertada, jo penso, això és molt personal també, té la mateixa funció, equival a escola pública, encara que estigui sufragada amb una part de fons públic. Jo crec que aquest és un mal endèmic. Per què? Perquè això no serà mai realitat així. Per molts motius.
Amb els mestres els volen baixar el sou.
Ens han baixat.
Ho enllaço amb la pregunta d'abans, amb els resultats. Els resultats no es poden dir tan fàcilment doncs, en aquesta zona o a Catalunya tal, que es mirin llocs on hi ha concertades, població que té la concertada, la població que tenim a Sant Cugat, la població que hi ha a l'Hospitalet, etcètera, etcètera. És que es facin tota una sèrie de comparacions amb elements objectius, i llavors potser sí que podrem parlar d'una avaluació i d'un resultat realment...
Però els quatre que esteu aquí a la taula...
titulars de diari.
Els quatre que esteu aquí a la taula, teniu els resultats de Sant Cugat?
No, de Sant Cugat
ni de Catalunya. Jo tinc el meu resultat.
Té el del seu resultat.
Clar.
Vostè té els de Sant Cugat, l'Ajuntament, té els resultats de Sant Cugat?
No. En aquests moments cada centre té els seus resultats.
I prou. I no s'han posat allò en una reunió dient com anem?
Es posaran conjuntament. L'any passat ja també es va fer. L'any passat es van fer amb els directors, tant de la pública com de la concertada, una reunió per analitzar els resultats de l'any passat. Fil per randa, cada centre sabia els seus resultats, però sí que des de la Inspecció d'Educació coneixia els resultats de tot Sant Cugat i els inspectors del centre ja havien fet actuacions centre a centre per tal d'intentar ajudar en el centre a millorar els aspectes que potser en algun cas processaven, però sí que com a zona de Sant Cugat vam analitzar els resultats de la zona per tal d'això, d'intentar veure mesures conjuntes. Dels d'aquest any, en aquests moments, cada centre té els seus resultats i les famílies també. No.
Perdoneu, esteu mesclant dues coses. Tu parlaves, Xavier, de la sisena hora.
Sí.
I s'ha ajuntat molt bé amb el resultat. Jo penso que quan tu deies, sabeu el resultat, et referies a la sisena hora. No saben, ni de Sant Cugat, ni de Catalunya.
No, aviam, jo crec que avaluar la sisena hora és un tema que s'ha de fer. Jo penso que aquí, alegrement, tinc la impressió que s'han gastat una morterada de diners que ara fan falta, i per donar la impressió de que cobríem amb dimensió horària el mateix que a l'escola concertada. Jo no sé si aquest objectiu era un objectiu en la llista del rànquing d'objectius que havia de tenir l'escola pública del nostre país, era el number one del rànquing, perquè sembla que hi han posat totes les cireres en aquest cistell, estan aquí, perquè ara no hi ha més cireres. I ara què fem? Amb els temes que han quedat pendents i que són potser més importants en el rànquing, no?
Sí, de totes maneres et vull dir una cosa que has dit i que insisteixes diverses vegades, és a dir, el tema de la formació de mestres, amb la sisena hora, la formació de mestres no té res a veure amb la sisena hora. Els mestres es continuen formant a la normal, com sempre, vull dir, és a dir, en tot cas s'haurà de revisar si això es creu que és així, la formació de mestres, però els mestres venen amb el títol de mestres, és a dir, no entren gent que no tenen la titulació. Després, la preparació i el bon fer ja és una altra qüestió, però independentment de la sisena hora o no. Vull dir, perquè és que si ho llegim tot,
si
acabem
mirem,
confonent
sí,
molt les persones.
Podem confondre la gent, però si mirem com es va entrar el gruix de gent per ocupar aquesta sisena hora, gent on estava, que havia deixat l'ensenyament feia molts anys, que estava amb altres històries i que tot de cop, mira, torno a l'escola, fa 20 anys que no m'hi dedico, però és igual, escolta, ja hi soc, ja he entrat, llistes d'espera, bueno, no sé si això ha tingut incidència en la qualitat o no, però des de qualsevol òptica de selecció de personal de qualsevol empresa normal del món, això afectaria, ja li asseguro jo. Si vostès això no ho consideren, però és una altra qüestió.
El que
no?
més afecta és la falta de temps que tenim per posar les coses en comú. Jo crec, aquest és el problema més greu que tenim.
Dues
no?
coses molt ràpides. Una, la sisena hora de la concertada de Estostara estava primer en el rànquing, des de luego,
no, com a gran tema, sí. Era el primer del rànquing?
Des de luego, els professionals del centre no ho havien posat.
I qui ho ha posat, això?
Espera, suposo que les persones d'aquell moment... Hi ha una cosa certa, has dit...
Els pares són els que han demanat això.
No, però espera, deies tu, més que per comparar-nos com la concertada fora de Catalunya, no fa 6 hores, atenció, o sigui que ja era una cosa d'aquí, de casa, no? I després una altra cosa, el que ha dit ella té tota la raó, és a dir, el problema de la sisena hora no és només la qualitat dels professors que entri, perquè pensa que entren a un equip, per tant, no és allò de jo treballo a la meva aula i ja estàs acabat, aquí no, és a dir, a l'escola és un equip, per tant, és cert que entra un percentatge de gent nova, però aquesta persona, aquestes persones en el primer any o en els successius d'alguna manera participaran en la forma en què treballa aquest equip.
Bé, no volia centrar tot en aquesta qüestió, no? Però aviam, tenim una llei, no? Per mi hi ha una llei que té molts vots en el Parlament, o sigui, té una immensa majoria del Parlament, però no té l'acceptació de la majoria del professorat i per tant tenim un problema. I com resolem aquest problema? Perquè hem d'arrencar amb aquesta llei, hem de treballar amb aquesta llei. Hi ha possibilitats d'arribar a algun acord. Vostès ja van avançar vagues, que ara han quedat a dintre les vagues generals per la retallada general. Sí. Bueno, això és una altra qüestió, però en el fons aquí tenim que discutir o posar-nos d'acord. I jo no veig que de moment hi hagi masses acostaments. Hem d'esperar unes noves eleccions? No ho crec, perquè si hi havia acords en els dos partits centrals o majoritaris, diguéssim, de Catalunya, no crec que es mogui, no?, després d'unes eleccions, això, que el cor central, diguéssim, del Parlament, seria difícil d'entendre, es pot molt... poc es pot veure un marge petit, no? Per tant, s'ha de negociar, perquè si no hi ha acords, entrarem en protuberàncies dintre l'escola, malestars i problemes d'aquests. Com veuen vostès l'aplicació de la llei? No sé si la veu.
Bé, a veure, d'entrada, el que és clar és el que has dit abans. La llei és una llei més acceptada o menys per certes parts del professorat, però en qualsevol cas és una llei aprovada majoritàriament al Parlament. Una llei que està en els seus inicis de desplegament. Abans has comentat que hi ha un decret d'autonomia, un decret de direcció, són camins per anar desplegant aquesta llei. Hi ha més temes pendents, decrets futurs d'altres aspectes. Aquí sí que la llei marca una voluntat com a Parlament, per tant representa que com a país, de fer de l'ensenyament sufragat en fons públics un ensenyament de Catalunya, el servei de Catalunya, el servei d'educació de Catalunya. Això comporta un treball conjunt i plegat amb la concertada, sempre hi ha col·lectius més a favor, més en contra, el que sigui. El que passa que nosaltres ens hem de, en aquests moments, com a, o jo com a representant del departament, ens hem de veure sota d'aquesta legalitat i aquesta idea que marca el govern. Abans deies a la sisena hora, era una possibilitat d'equiparar-se amb aquest tema d'horari amb el concertada. Que és bo, és dolent, el temps ho dirà. És cert que a moltes escoles ha representat un canvi organitzatiu substancial. També és cert que moltes escoles estan fent coses realment extraordinàries aprofitant la possibilitat d'aquesta sisena hora i la possibilitat de tenir més docents al centre. Com moltes coses, molts temes, ja a la part, com deia abans molt bé l'Anna, no tot és ni blanc ni negre, tot té avantatges i inconvenients. Es fan coses francament molt interessants per tal d'ajudar a la millora d'aquests resultats acadèmics i a la millora d'aquesta cohesió social. I si ja no, també és una oportunitat. El temps veurà, com tot, amb el dintre d'uns anys, veurà globalment si ha sigut encertada la mesura o no. Però d'entrada ja dic, s'estan fent experiències molt positives. Sí que és veritat que el tema organitzatiu, especialment per les, bueno, en aquest cas de l'escola primària, els ha representat un trasbals important. Però cal aquest reajustament. També és veritat que tant amb el decret d'autonomia com amb la direcció de centres es va, la idea de la llei també és anar a escoles i instituts organitzativament més potents. No tant com un conjunt de mestres que fa una feina i la fa amb tota la dedicació del món, sinó com una estructura organitzativa que faci que, com deia abans l'Anna, si ve un mestre o ve un mestre que abans que es reincorpora o no es reincorpora, l'estructura aguanti la línia de treball de... als centres.
Què passarà amb la llei? Vostès s'hi han plantat enfront i passarà, ha passat.
A veure, dic que hi ha un sector del professorat que no ho veu bé, és dir-ho una mica lleugerament, és a dir, el propi departament sap que el 80% a l'enquesta realitzada per ell, el 80% del professorat estava absolutament en contra abans d'acabar aquest curs. I en aquests moments, amb el desplegament que es vol fer d'aquesta llei, possiblement, si es tornés a fer aquest estudi, possiblement aquest percentatge hauria pujat. Una llei que per nosaltres obria vies de privatització, poguent externalitzar moltes parts del sistema educatiu i que fonamentalment es dirigia a l'escola només per canviar la seva organització. A mi m'agradarà que els pares i les mares que en aquests moments tenen la canalla a l'escola, d'aquí uns anys puguin veure si ha millorat o no ha millorat el nivell educatiu dels seus fills o del país, perquè en aquests moments el que sí que podem dir que és una llei que només va a organitzar d'una altra manera era el sistema educatiu. I dir que organitzar diferentment el sistema educatiu suposarà millorar el nivell educatiu dels alumnes, ho hauran de demostrar d'aquí uns anys. Nosaltres pensem que no, pensem que s'organitza per fer més controlable els docents, no perquè l'organització vagi a millorar el sistema. El sistema educatiu ha anat millorant des de l'any 78, que jo puc parlar, ha anat millorant amb una organització.
El delegat o director de zona de la Generalitat que diu que no és polític ni que representa cap govern va dient que no.
No,
el senyor Jordi Vinyals.
Claríssimament que no. De fet, Aquest decret de direcció i autonomia s'està preparant en base d'experiències ja també pilot i treballs que estan fent el propi departament de formes maneres, de maneres d'organitzar diferent. Hi ha tota una sèrie de centres que estan acollits o que se'n diuen plans d'autonomia de centre, tant de primària com de secundària, que des de l'any 2005 tenim el que diem PACs, PAC 05, PAC 06, 07, 08, 09, que estan treballant intensament amb organitzar les escoles sota una mirada de planificació estratègica, s'ha de treballar molt amb la línia de la planificació estratègica, i tenim ja exemples ara, perquè els del PAC 05 aquests moments estan acabant, ha fet tot un cicle sencer, de centres que realment estan fent un tom a la seva organització i amb la seva manera de treballar, no només organització per organització, sinó per marcar-se objectius concrets, marcar indicadors concrets, per tant, de poder constatar en cada moment si avancem o no avancem, o si la línia presa és bona o no és bona. Cosa que fins ara ens movia molt per sensacions. I en aquests moments tenim ja escoles i tenim instituts amb què constatem una millora notable dels resultats, tant de cohesió social com de millora de resultats acadèmics, una satisfacció en les famílies, en els alumnes i en el professorat, molt important. Per tant, és una línia a treballar, majoritàriament, Hi ha escoles que menys, instituts que menys. Però en qualsevol cas, fruit d'aquest treball d'aquests anys, aquest treball d'aquests anys és el que ha inspirat en molts casos tant el decret de direcció com el decret d'autonomia de centres.
Tampoc volia ara un debat només de la llei, però la senyora Fitó també es va mostrar en contra, me'n recordo un debat també que vam fer sobre la llei. Com després ha anat modulant una miqueta de la seva opinió?
Jo,
com a directora,
sobre,
i com a docent,
sobre la llei, penso que està bé que hi hagi una llei de Catalunya, vale? D'educació. L'altre és les formes en què s'ha fet i les maneres no crec que siguin gens productives a nivell de professorat, perquè has de poder-hi entrar. I a més, penso que jo personalment també dic aquí que fins i tot abans de la llei, potser si es volia fer, que no sé si és aquest l'objectiu o no, alguna cosa sobre el control, com deia ell, d'organització i d'això, potser s'havia de tocar un tema que és important, que és la funció pública. I això, passi el govern que passi, es va deixant de costat.
No ho farà ningú.
Però és una qüestió que potser aquí està a la base de moltes històries. Amb el que deia el Jordi, jo et diré, no estic en contra, tampoc estic a favor de les maneres que s'han utilitzat per fer-ho, Però bueno, també sé molt clar que no sóc jo, ni els sindicats, qui fa les lleis són els partits polítics.
Quan
tots ho aproven, bueno,
quan es diu privatització, però, és la paraula anatema.
El que et volia dir és que amb el que deia el Jordi Vinyals, jo fa molts anys que estic de directora, i cada vegada que hem fet la memòria anual, a darrere hem fet plans de millora per l'any que ve, amb PACs o sense PACs, vull dir, que sí que recull part del que s'està fent, vale? Però que les formes en què s'han utilitzat per posar-ho a sobre i fer-ho no són les correctes. I això desanima molt, desencanta molt els professionals.
De totes més, el tema aquest privatització com a anatema, diguéssim, com a cosa estranya, perquè significa, no sé exactament, és que no sé, vostè abans de tenir el càrrec públic que té, vostè dirigia, era director d'una escola privada, no?
Dirigit durant més de 20 anys diferents institucions privades,
qüestions,
universitàries, no universitàries.
Per això també, ara ja més personalment, no tant com el seu càrrec,
sí.
Quina opinió en té de que, dir, és que si posem conceptes privats en l'organització, entenc jo, no? No són en l'organització?
En l'organització només, sinó en el funcionament i en l'aspecte econòmic del sistema educatiu i de la despesa en què aquest país gasta en educació. Ahí també entra el concepte de privatització. Privatització no és només fer...
Però això vol dir... Això vol dir que és pitjor? O sigui, per exemple... No, jo ara poso un exemple molt tonto, molt tonto. Un dia me'l van explicar i vaig dir... Els nostres fills, la meva filla va a un col·legi públic, no? I es queden al menjador i diu, van a comprar aquí al mercat d'aquí dalt, aquí al mercat Pere Sant, i els cuiners i cuinen i tenen un menú molt guapo i està molt bé i molt bé. Un dia parlàvem d'això a casa. La meva filla gran havia anat a l'Avens ja fa molts anys, que també tenien cuina. Després la van canviar i ara tenen un càtering. Resulta, després un dia preguntant això, que tota l'escola privada de Sant Cugat té càtering i l'escola pública de Sant Cugat té cuiners. Què varia això? No, poso un exemple, poso, això és privatitzar en el càtering? És privatitzar... No, poso un exemple...
No, el mal no és privatitzar o no privatitzar. Si el mal és si guanyem quan es privatitza. Aquest és el
tema. Si guanyem...
Quan es privatitza.
Si guanyem, què guanyem?
Guanyem qualitat, guanyem millor servei, guanyem... Aquest és el tema important. És a, i a part té un altre tema, una mica més de caràcter social, que seria el, uns diners que són públics, doncs són d'alguna manera, diguem, passats al sector privat, amb la qual cosa es perd el control social d'aquests diners. Però aquest seria un altre tema. L'important
no,
és l'altre.
No sé, que no, quan parlem de privatització, de què estem parlant amb aquesta llei? Jo no ho sé, si algú m'ho pot aclarir. Jo és que no ho sé. Jo he dit això, dic, potser és això de què estem parlant.
El tema amb menjadors no té res que veure, en qualsevol cas tampoc.
No, no, però poso un exemple, poso un exemple, que l'escola privada de Sant Cugat van càtering, o sigui, ve una empresa, porta el dinar, l'escalfa i els hi donen.
Hi ha moltes escoles públiques que també van en càtering.
Que també, aquí a Sant Cugat no, em sembla.
Aquí a Sant Cugat és Sant Cugat, però...
És diferent.
És diferent en moltes coses, per bé i per malament, suposo també, Però no,
però quan parlem de privatització, de què estem parlant?
És que no ho sé, jo també m'agradaria que concretés més aquí el...
Quan parlem de privatització estem parlant d'externalització dels serveis públics.
Bueno, això, per això dic un càtering, és una externalització, ja posava un bon exemple, jo.
I de diguem, afavorir o no construir espai públic per donar el servei, per exemple, doncs... tenia en compte en la creació de l'espai educatiu que es necessita en una població, tenir en compte a la concertada, en lloc de prendre la responsabilitat que ha de prendre l'Estat, que és construir escola pública.
Però això no passa...
Moment. Això és l'externalització de serveis. Això és el que es diu quan es diu privatització, i que no és una cosa d'aquesta llei ni d'educació, és una cosa que s'està donant en tots els serveis públics del país i d'Europa, fins i tot. No? Per tant, no estem parlant d'una cosa soviètica. Vol dir això, però torno a les preguntes d'abans. El problema està no tant en que si això és bo o és dolent, sinó si millora, si millora la ciutadania.
Queda clar. Senyor Valentí.
A veure, jo crec que a l'arrel de tot hi ha aquesta visió, d'alguna manera, jo crec un cert maniqueísta, de que el públic és bo i de que el privat és dolent. I això en educació jo penso que és un dels pocs sectors, per no dir, jo diria, hi ha l'únic on això passa a la nostra societat. És a dir... Jo explico organització de centres educatius als alumnes de magisteri. Jo sempre començo la meva classe dient, escolteu, l'escola és una empresa. I ho faig...
Aquest senyor se t'enfadarà.
No,
és la seva opinió.
Jo situo en el centre del debat. Per què? Perquè curiosament aquí som dels pocs, jo diria, reductes on la paraula empresa té un sentit pejoratiu. Emprendre... tirar endavant coses, que és el sentit propi de l'empresa, doncs és una paraula que a més és importantíssim, i precisament el repte més important que tenim, un dels reptes més importants que tenim socialment aquí en el nostre país, és realment ser capaços de generar capacitat d'emprendre. Bé, deixi'm dir. Jo poso una mica aquest exemple perquè veieu. És a dir, aquí... En el seu moment, jo crec que aquí encara estem presoners d'una certa dialèctica que no l'hem superat. La Constitució, quan es va aprovar l'article 23 de la Constitució, quan establia el tema de la llibertat d'educació, ell va dir que aquí hi ha llibertat d'ensenyament. I ja deia que els poders públics, la missió dels poders públics era, d'alguna manera, poder, diguéssim, assegurar que els ciutadans tinguin la millor formació en un marc de llibertat. I el propi article aquest de la Constitució estableix que és un dret dels ciutadans de l'Estat espanyol de crear centres docents i que l'Estat té l'obligació d'ajudar-los sempre que compleixin els fins pels quals es saben. Aquest problema, aquí, d'alguna manera a casa nostra, d'alguna manera va estar i ha estat matisada durant molts anys, legítimament, per tant, perquè en el seu moment jo penso que va ser un moviment molt important de renovació pedagògica, com va ser l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que l'any 78 va fer el seu manifest per a l'escola pública. I ell defensava que perquè aquest manifest, la idea fonamental d'aquest manifest, és la que està latent, és a dir, que l'escola pública, que l'escola ha de ser pública i única. I això, i aquest ha sigut una mica el debat en el qual no ens en acabem d'en sortir. Llavors hi va haver la transició. Li posaré un exemple. A la sanitat, aquest debat es va superar.
No, jo me'n recordo.
Quan vostè va, vostè va a l'Hospital de Sant Joan de Déu...
No, me'n recordo aquí. No cal que anem a Sant Joan, anem a Sant Cugat, quan es va privatitzar el primer CAP, que el va gestionar Mútua de Terrassa. Hi va haver uns cristos en els plens, i al final no va passar res. Però no sé si hem millorat o no la sanitat, tampoc ho sé.
Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu és un hospital privat.
Sí, sí.
Però està dins del servei públic. I ningú, d'alguna manera, jo crec que el que es busca darrere del servei és la qualitat del servei, la millor qualitat, i la titularitat és un fet, jo per mi, secundari. Amb el tema de l'escola, això no ho hem resolt.
Mas, a Sant Cugat teníem un 60% d'estudiants, un 60% fa 10 anys o 12 anys en l'escola privada i un 40% en la pública, i avui estem exactament a l'inrevés. Un 60% d'estudiants són a l'escola pública i un 40% són a la privada. O sigui, s'ha invertit un 20% el creixement de la ciutat, el naixement de moltes escoles, com hem vist.
Públiques. Naixement de moltes escoles públiques. Sí, privades, per tant, això de privatitzar, que deia el company, jo tampoc ho veig, que hi hagi voluntat de privatitzar res en aquests moments. De fet, el mateix Sant Cugat és l'exemple, i en col·laboració, evidentment, amb l'Ajuntament, de que tenim un parc públic gran i anat creixent en aquests últims anys d'una manera important i de qualitat, a més.
Volia parlar la senyora Fitó.
Sí, jo volia fer una pregunta o una, no sé, un interrogant a un dels temes que plantejava el Valentí sobre per què el públic, el sentit públic, o sigui, o el fet públic, no pot ser emprenedor. No ho entenc.
La llei va per aquí, no?
Jo sóc la mateixa.
La llei aquesta és perquè el públic sigui emprenedor, precisament.
Clar, exacte. Llavors, la meva pregunta i l'altra qüestió que també poso sobre la taula, és a dir, qualsevol empresa pública, però és que és empresa privada, és que és una realitat, s'ha de viure, no? Vull dir, jo no cobraré més per gestionar bé una escola, Vull dir, tindré el mateix sou i ho faig molt a gust, a més, i ho vull fer bé, a més, val? Però si ho fa bé,
i té resultats bons, jo agrairia que li fessin una prima a vostè.
Però hi ha d'haver...
Per fer-ho bé.
Bueno, o no sé, vull dir... Jo crec
més bé del que
a veure,
del rànquing.
Jo el que vull dir és que crec que amb el públic, tant amb sanitat, que després també seria qüestionar veure els resultats, perquè també tinc gent treballant a dintre i també t'ho diuen, no? I amb educació. Per què? Perquè és l'única manera d'igualar les diferències socials o d'apropar-les. ¿Vale? Llavors, molts països que tenen només com a eina lo públic, és a dir, el manifest aquest de Rosa Sensat, per mi continua sent molt vàlid. És a dir, l'Estat ha d'anar a potenciar el fet de que els ciutadans puguin acostar-se el més possible a una igualtat. Així amb incògnita, perquè mai serà real. Però
jo part d'estar aquí,
aquí crec que es pot confiar igual
explicant l'ànima demòcrata, socialdemòcrata, l'esperit socialdemòcrata i l'esperit liberal, i no es troben. O sigui, es troben en algun punt de pragmatisme en alguns àmbits, però són molt difícils. O sigui, l'interès general que està defensant la senyora Fitó enfront de la posició de l'individualisme liberal, no es troben, i és molt difícil que això es trobi. Hi ha un espai on els mateixos teòrics fan un discurs pragmàtic de redistribució, elements redistributius no van massa més enllà, costa molt de trobar teòrics del pensament socialdemòcrata pragmàtics en aquest sentit, i també del pensament liberal que hi hagi, perquè el diàleg és un diàleg de sorts, no? I una miqueta en el món vivim aquest esquema, no? I és difícil de...
Un exemple fàcil és menjadors escolars. Fa uns anys els portaven les pròpies ampes. Sí. Jo he estat gestionant això, ara ho porten empreses. El preu, o sigui, la qualitat segueix sent la mateixa, el preu varia. perquè tu no em diràs que la gent que porta això no ha de viure d'això. És que és així.
De totes maneres, a mi, que em deixin que continuïn comprant al mercat, ja em va bé. Ara, no sé si això es pot mantenir en el futur o no, però ja, ja em va bé. Hi hagi les cuineres al col·legi.
Jo només voldria remarcar un moment el que deia l'Anna, que el públic, evidentment, també pot ser sinònim, i ho és en molts casos, i a Sant Cugat ho és, sinònim de qualitat. O sigui, no hem d'entrar, jo crec que no hem d'entrar en aquests moments en aquest debat públic menys qualitat, privat més qualitat. No és cert. Cada cas és cada cas. Tenim escoles públiques d'una altíssima qualitat, i a Sant Cugat és un exemple. Tenim escoles concertades d'una altíssima qualitat, i tenim escoles concertades i escoles públiques que no tenen tanta qualitat. Una altra cosa seria entrar en què vol dir qualitat, que és molt complicat.
No, no, no,
qualitat no vol dir resultats bons o resultats més dolents, hi ha tema de cohesió social...
Portem 50 minuts parlant d'això, no hem parlat de migració, com si fos...
En qualsevol cas sí que el departament i el públic sí que té l'obligació de liderar la qualitat, liderar la innovació, liderar les millores educatives, i crec que les escoles, i les escoles d'en Cugat, estan donant exemple d'això. Això vull deixar-ho remarcat.
Només dues preguntes. Una és, des de la inspecció, des de la direcció de zona, de la delegació d'ensenyament del Vallès, tot això des de la Generalitat, o sigui, els fills adoptats nascuts en països estrangers continuaran sent estrangers encara? En la llista de...
Els fills adoptats són adoptats per parelles d'aquí, però són d'aquí.
Sí, però en la llista consten com si fossin emigrants.
Això no ho sé, si costa...
No es fa aquesta visió des de l'escola, No és aquesta.
No es fa.
No, es considera un alumne que té unes dificultats o no per la integració en el centre. No fem llista d'estrangers i nadius, no la fem.
Quan es fa el percentatge de nens que venen de fora, que diuen, bueno, un percentatge a cada centre n'hi ha d'haver un percentatge, no? Hi ha un pacte amb això, no?
Sí. Vale.
Hi ha alguns centres concertats que comptabilitzen aquests nens que han nascut i avui viuen en famílies d'aquí, i la seva llista és aquesta, no és llista de la migració. Dic, això ho tolerarem, seguirem fent això.
Això no
invento jo.
Jo no ho veig, això.
Vull dir, no existeix, això que jo li dic no existeix, senyor delegat.
Jo no sé si existeix, la veritat.
Això passa a l'escola concertada d'aquesta ciutat. Les llistes es camuflen d'aquesta manera.
Que un centre faci i posi en una llista no sé què...
No ho ha sentit a dir mai, això? És arribar a cosent?
En aquest cas, amb aquesta cosa concreta, sí, la veritat és que sí.
No ho havia sentit mai. Vostè ho havia sentit alguna vegada?
És que hi ha unes...
És que llistes no, que no ho entenc.
Suposo que es fa el mateix que tot arreu, i tens una... Vull dir que tot arreu, que la pública, en aquest cas, no? Tens uns paràmetres per dir si un nen és nou vingut o no, que seria el cas aquest. És a dir, si un nen és adoptat de la Xina, per dir alguna cosa, a tercer, el posaràs els primers dos anys dins aquesta llista, i a partir d'aquests dos anys ja no el pots posar cap llista, perquè ja és d'aquí, vull dir, és igual... Si un nen ve a P3 adoptat o a P4, és que no hi ha llistes que es posin, perquè no...
Una llista, en una escola pública, no concertada igual, no es tracta de llistes, sinó que hi ha alumnes que venen amb una certa edat, amb un idioma ja après, que requeriran una atenció diferenciada.
Vostè, senyor Barceló, ho havia sentit, això?
Tens raó amb el que dius, és una de les coses... No només a Sant Cugat, perdoneu, només a Sant Cugat. Moment, no, ell ha plantejat un tema molt ben plantejat per mi, que és el tema de dir, escolti'm, jo sóc escola... privada, concertada, i acullo a gent emigrant, i això surt a l'estat. Sí, ja sé, no Jordi,
comprovem, no.
Però succeeix, té raó ell quan ha plantejat el
una
tema
última,
passa.
Una, he dit dues preguntes, una altra que també és per vostè, és per la Generalitat i que els que en surtin afectats, jo crec que l'Ajuntament també. Ens ha dit un ocellet que Gisa porta un retard en les obres importantíssim, obres que afecten les infraestructures del sistema educatiu públic de la nostra ciutat. És així,
això? És cert. Gisa porta un retard a l'inici de les obres. Teníem el parvulari de Catalunya que començava ja i començarà al novembre, començarà les obres al novembre, i el Leonardo també endarrereix una mica el seu començament, per tant la seva finalització.
I això què vol dir? Com es tradueix en l'inici del curs? Això, a què havia d'estar? Quan havia d'estar?
No, en principi no afecta l'inici de curs a cap de les maneres. El curs començarà igual, molts alumnes que tenim, tant a Leonardo com a Catalunya. Són infraestructures, en un cas del Catalunya renovada, una llarga demanda del CEIP Catalunya a renovar per volar-hi, en qualsevol cas és substituir un parvulari per un altre, doncs començarà el centre igual, passa que amb la part nova començarà més tard, no els nens començaran igual, l'obra estarà més tard. I el Leonardo és una substitució, que són una gran obra aquí a Sant Cugat, de molts diners, i que iniciarà les seves activitats en el nou edifici una mica més tard. Però no afecta per res a l'inici de curs.
Que estan contents vostès amb això que diu el senyor?
No hi ha més remei? A veure, no, contents no. Les estem ballant i treballant conjuntament amb ells perquè això vagi endavant. Pues, escolti'm, també som conscients del moment que estem vivint. I d'aquesta dificultat
la situació és,
en aquests moments reals general, de trobar recursos.
En general, tant per l'Ajuntament com pel Departament, que l'Ajuntament també efectua grans inversions, sempre ha fet moltes inversions a les escoles públiques, i aquest any és més complicat. Si no, que li preguntem a la directora.
A l'Anna Fitó, que els hem hagut de dir,
el pla d'obres d'aquest estiu, senyora Fitó, vostè el coneix, el complirem tot?
No hi ha obra d'aquest estiu. Aquest any no hem pogut fer això. Quan vam haver de fer els pressupostos de l'Ajuntament, tot el tema de les inversions, clar...
Una cosa que també m'enfada bastant és quan veig que la Generalitat construeix un menjador, no? És una escola i fa un menjador. Tot de cop reverbera per tot arreu. Després diu, no, que ho arregli l'Ajuntament. Va l'AMPA a reclamar-ho a l'Ajuntament. Perquè la Generalitat diu, no, això no és canviar una bombeta. Si han fet malament l'obra, toca pagar-la a qui li toca pagar. Però resulta que sempre l'acaba pagant l'Ajuntament. Passa o no passa això?
Jo crec que això ha passat ara, en aquests moments, no passa.
Estic parlant d'una escola nova, una que està aquí a l'Avinguda Gaudí,
No, vostè pregunta si passa que ho acaba pagant l'Ajuntament. Sí. Ara jo li puc dir que això no passa perquè l'Ajuntament no ho pot pagar.
Jo li puc dir que el
Departament, malgrat la crisi que ens envolta...
Els torno a emplaçar a tots vostès, perdoni, se'ns n'hem d'anar, aquí al començament de curs, que el tenim ràpidament en 2 mesos, Pep Barceló, delegat de l'USTEC, Anna Fitó, directora, Gerbert d'Urlac, Palantifeixes, director d'Esports, Educació i Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat, i Jordi Vinyals, director de Zona de Sant Cugat, de la Delegació d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el Vallès Occidental. Moltes gràcies i els deixo, ens n'hem d'anar, és que és l'hora.
Molt bé.
Adéu-siau, moltes gràcies i molt bon dia.